Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon Nadal. Avui us acompanyem al Paraules de Vida a través del podcast de Catalunya Ràdio, a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio, i ho fem enmig del Nadal per fer balanç de la que ha estat la 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que s'ha fet al llarg de dues setmanes al mes de novembre. Una Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya que cada any agafa més força i enguany que s'ha fet amb el subtítol de Creure en el Cinema. S'ha fet a diverses poblacions, de fet a 23 municipis d'arreu de Catalunya, com ara Barcelona, també Alella, Figueres, Girona, Granollers, a Blanes, a les Franqueses del Vallès, a l'Hospitalet de Llobregat, a Lleida o a Mataró, entre d'altres. Hem pogut veure més de 88 projeccions per reflexionar sobre el cinema espiritual, sobre el cinema que té un missatge darrere fons. A més, paral·lel a aquesta 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, també s'ha entregat, s'ha lliurat el quart premi, en aquest cas, de Cinema Espiritual de Catalunya. Un premi que ha anat, en aquest cas, a parar a la directora de cinema, Judit Colell. Ella actualment també és la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Avui reflexionem i ho fem, en aquest cas, en conversa amb en Peyo Sánchez. Ell és el responsable de continguts d'aquesta Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Recordem que al llarg de 15 dies s'han pogut veure diferents títols, veure títols i també reflexionar entorn a aquestes pel·lícules. Pel·lícules com, per exemple, La Sal de la Tierra, Gaudí, L'Arquitecte de Déu o també El Jove Ahmed. Són títols que s'han pogut veure en aquesta Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i de seguida us en donem detalls i reflexionem i fem balanç d'aquesta Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Però, com sempre, us recordo que al final del programa tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Peyo Sánchez, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia a tots.
Hem tancat una nova edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. De fet, ha estat la 18a. Quin és el balanç que en feu?
Bé, és la mostra que retornem a la presencialitat. Llavors, ha sigut molt important el poder retrobar-nos presencialment al cinema, inclús era l'últim moment amb restriccions, però no han afectat els cinemes i llavors hem tingut força espectadors. Encara no tenim xifres molt tancades, però certament que hem superat l'edició del 19, que per nosaltres era l'edició de referència.
Uh-huh. Peyo, tu ets el responsable de continguts d'aquesta mostra. Ara parlem una mica de com fas la selecció d'aquelles pel·lícules que es poden veure, però important també destacar el fet de que és una mostra descentralitzada, és de Catalunya i, per tant, hi ha diferents punts on es poden veure i es pot reflexionar sobre determinades pel·lícules, com, per exemple, a Barcelona, a Blanes, a Reus, a Salt. És així, oi?
Sí. Una de les característiques de la Mostra del Cinema Espiritual és que portem el cinema espiritual per arreu del territori de Catalunya. I això fa que no és un festival concentrat en un lloc, moltes vegades a la mateixa Barcelona, no? Sinó que donem la possibilitat de que totes aquestes pel·lícules, que ara moltes vegades no arriben a les pantalles de moltes ciutats, arribin al motiu de la mostra. I per a nosaltres és una de les vessants més importants de la mostra. I llavors desitgem portat aquest cinema de valors i de continguts humanístics directament a tots els llocs.
La filosofia, Peyo, quina és d'aquesta mostra?
Bé, la filosofia és que l'experiència espiritual forma part també de la història del cinema. És a dir, que directors, països i temàtiques de contingut espiritual són molt importants i llavors tenim una producció de pel·lícules de continguts d'aquesta naturalesa molt forta, que a vegades és molt desconeguda, perquè potser no la trobarem en una plataforma digital d'ús molt de públic massiu, però, sí, però tenim una força de continguts i, a més, també de diàleg de les religions, perquè el fer religiós, però parlem de les diferents religions, des de les religions orientals, com el budisme, les religions més clàssiques entre nosaltres, com les diferents vessants del cristianisme, sigui l'Església ortodoxa, siguin les esglésies protestants o sigui també l'Església catòlica, i també les vessants del judaïsme i de l'islam, que tenim moltes pel·lícules d'interès, i llavors que el fet religiós arribi a fer-se reflexió també i informació amb els espectadors.
Mm-hmm. Repassarem alguns dels títols que s'han pogut veure en aquesta 18a mostra de cinema espiritual. Per exemple, Gaudí, l'arquitecte de Déu, La sal de la tierra, Protestants, La història silenciada, El jove Amet i Especials o Specials, no sé com en aquest cas com és. Parlem una mica d'aquestes pel·lícules i de la tria i del missatge que tenen aquestes pel·lícules, Peyo, perquè és important, oi?
Bé, ja has parlat de pel·lícules molt diverses que estan a la programació. En concret, pel·lícules com, per exemple, el recull de la història del protestantisme en la postguerra és molt important, la situació de persecució, i llavors és un documental testimoni que a la vegada intervé la memòria històrica i que recorrem al contingut de moltes persones que han tingut l'experiència de la persecució en coses molt concretes, com en la realització del seu matrimoni, en la realització de la seva vida professional, amb motiu de la seva experiència religiosa. Després, també, una vessant important de la mostra d'aquest any és la vinculació del cinema i de la qüestió ecològica. I, en aquest sentit, La sal de la terra, que és una pel·lícula molt directa en el tema de la vessant ecològica, ens dona també una mirada de documental sobre tota la tasca del fotoperiodista Salgado, que és un dels fotoperiodistes més importants contemporanis per la denúncia social i també per tota la qüestió del clima. Per un altre costat, també parlaves de la pel·lícula Especials, que de fet l'any passat havíem programat que el premi del cinema espiritual de l'any passat era de Nakachi Toledano, que són els directors d'aquesta pel·lícula, i aquesta pel·lícula ha arribat també als centres penitenciaris i arreu del territori, i és una història d'un protestant, un jueu que té una iniciativa vinculada a l'atenció de l'autisme i un musulmà que té una entitat que acompanya a nanos joves en situació de risc d'exclusió social. I fan una aliança i una complicitat que és també amb sentit de l'humor i que és una pel·lícula imprescindible. I després també la recuperació de la figura de Gaudí, que tenim moltes pel·lícules entorn de la seva obra, però no massa documentació de la història personal de el que ha sigut la vida, les inquietuds i tot el recorregut vital del Gaudí.
La seva faceta més personal, no?
La possibilitat de programar-les en èxit de públic.
Uh-huh. És difícil fer la tria de pel·lícules, Peyo? Un cop comences a treballar per dir a veure quina és la selecció que fem aquest any, com ho fas?
Bé, com la mostra té diferents vessants, sempre a la Filmoteca de Catalunya fem l'elecció d'un director, aquest any hem tingut a Sosajit Rai, i fem que en aquest cas és més de la vessant panteista, i era un hinduista, i llavors sempre fem un director i tota la seva filmografia. Això ho fem a la Filmoteca. Ara, de fet, ara ja, en acabar la mostra d'aquest any, ja estem pensant en les possibilitats de l'elecció del director que farem el monogràfic de l'any vinent. Després també dels estrenes de l'últim any recollim les més importants pel·lícules que s'han estrenat en aquesta perspectiva del cinema espiritual. I llavors fem una selecció i d'aquesta selecció donem la possibilitat als diferents centres de cultura i entitats que s'apuntin a què pel·lícules els interessen més. No? Uh-huh. Després també fem una selecció tant de pel·lícules a Filmin Cat com de pel·lícules vinculades als cinemes Verdi que ens han interessat d'una forma especial i també fem una programació online d'aquestes pel·lícules. I després, a més, també fem també estrenes de pel·lícules de contingut espiritual. Per exemple, aquest any hem tingut Cerca a prop de tu, que era una pel·lícula d'Umberto Pasolini, i una pel·lícula molt interessant també en aquesta vessant, i hem fet el preestrena en ocasió de la mostra del cinema espiritual. Uh-huh. Llavors, tenim en compte els estrenes més recents i, per una altra part, els estrenes que vindran. I això és el que fa la nostra programació.
Bé, jo abans d'acabar també parlem de... Bueno, ara ja s'ha avançat tu el tema de Filmin i dels cinemes Verdi, on es poden veure aquestes, les pel·lícules també de la mostra. És important destacar, que no ho hem dit encara, que tot això és gràcies també a la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat. I important també, s'ha donat aquest any el quart premi de cinema espiritual, en aquest cas per la directora de cinema, per la Judit Colell, que a més és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema de Catalunya.
Sí, sí, aquest any, com sempre, en aquest cas la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l'honorable senyora Lourdes Ciurà, ha sigut la que ha fet el lliurament del premi a Judit Colell i, sobretot, ha sigut el reconeixement del cinema de dones que se centra en la realitat de les dones en aquesta vessant espiritual. I llavors el contingut humanístic del cinema d'aquesta directora, de Cuyei, ha sigut molt significatiu. També pel·lícules com 35 dies d'hivern, pel·lícules com també 15 hores, que s'estrena molt recentment. Hem tingut l'oportunitat de presentar-les i de donar-les a conèixer i també de premiar la trajectòria d'aquesta directora que, a més, com catalana, té un fort compromís social.
Uh-huh. Hem de recordar des d'aquí, des del Paraules de Vida, que també d'aquí a molt poques setmanes parlarem més concretament d'aquest documental de Protestants, La història silenciada, perquè ens acompanyarà el seu director, en David Casals, el periodista David Casals. Peyo, ja per acabar, suposo que, per tant, contents, ara ja comenceu, com dius, no? Un cop s'ha acabat aquesta, heu fet la valoració, és la primera que es fa després de la pandèmia, i ja comenceu a treballar la que serà la 19a mostra de cinema espiritual de Catalunya, no?
Sí, una vessant que per a nosaltres hem fet el començament, que és la vessant del cinema dedicat a les escoles. Hem tingut molt d'èxit perquè hem preparat també unes guies didàctiques destinades als escolars de tota aquesta vessant de les religions, la transcendència i el cinema. I llavors, en aquest moment, hem tingut molta demanda de professors, d'instituts, que desitjaven afegir-se a aquesta iniciativa. I llavors, una de les prioritats de la pròxima edició serà tota aquesta vessant.
Uh-huh. És a dir, desenvolupar encara més, no?, la presència de la mostra a les escoles.
Sí, és una característica de la mostra, la presència educativa a les escoles i també la presència a les presons i centres de justícia juvenil com possibilitat de rehabilitació i de reflexió de les persones, perquè sempre el cinema ajuda a mirar al futur. Uh-huh.
Peyo Sánchez, responsable dels continguts de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Gràcies per haver-nos atès avui.
Gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I en aquesta diada de Sant Esteve no ens podia faltar el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, bon dia i bon Nadal.
Molt bon dia i molt bon Nadal. Divendres vinent acabarem l'any 2021. Si l'any 2020 el vam anomenar com l'any de la pandèmia i el vam viure amb totes les restriccions des del famós 14 de març, el 2021 el podríem anomenar com l'any de les vacunes, atès que al llarg de tot aquest any moltes persones, gairebé la seva totalitat, han rebut com a màxim 3 vacunes contra la Covid-19. Tot i així, encara estem immersos en les mesures i restriccions per protegir-nos de la variant de l'Omicron, dins de, ja d'una sisena onada de la pandèmia. És per això que des del nostre programa us volem desitjar un molt bon any 2022. Els desitjos per aquest nou any són molts, però potser els més importants són els de la salut i els de la pau. Sobre la pau us volia parlar avui, atès que dissabte vinent, el dia de Cap d'Any, l'1 de gener, seguint una tradició que va començar ja amb el papa Sant Pau VI, celebrarem la 55a Jornada Mundial de la Pau. Amb aquest motiu, el papa Francesc ha fet públic un missatge on proposa tres camins per construir una pau perdurable: el diàleg entre les generacions, l'educació i el treball. El papa s'ha referit a la pau no sols com un do que ens ve de dalt, sinó també com el fruit d'un compromís compartit que s'assoleix amb la construcció d'una arquitectura de la pau, que té en compte l'artesanat que cadascú de nosaltres construeix personalment. El primer d'aquests tres passos és el diàleg entre les generacions, com a base per la realització de projectes compartits. En segon lloc, l'educació, com a factor de llibertat, responsabilitat i desenvolupament. I finalment, en tercer lloc, el treball, per una plena realització de la dignitat humana. Aquests tres elements són essencials per la gestació d'un pacte social sense el qual qualsevol projecte de pau és insubstancial. Sobre el primer camí, el del diàleg entre generacions, el papa diu que vivim encara en un món tenallat per les urpes de la pandèmia, en el qual el diàleg és el camí que ens condueix a la confiança mútua, atès que dialogar vol dir escoltar-se, confrontar-se, posar-se d'acord i caminar junts. Fomentar tot això entre les generacions significa llaurar la dura i estèril terra del conflicte i l'explosió per cultivar-hi les llavors d'una pau perdurable i compartida. Si sabem practicar aquest diàleg intergeneracional enmig de les dificultats, podrem estar ben arrelats al present i des d'aquí freqüentar el passat i el futur. Freqüentar el passat per aprendre de la història i per guarir les ferides que de vegades ens condicionen. Freqüentar el futur per alimentar l'entusiasme, per germinar somnis, suscitar profecies, fer florir esperances. Pel que fa al segon camí, el de la instrucció i l'educació, diu el papa que aquestes constitueixen els vectors principals d'un desenvolupament humà integral. Fan la persona més lliure i responsable i són indispensables per la defensa i la promoció de la pau. Dit d'una altra manera, la instrucció i l'educació són les bases d'una societat cohesionada, civil, capaç de generar esperança, riquesa i progrés. Per tant, és oportú i urgent que tots els qui tenen responsabilitats de govern elaborin polítiques econòmiques que prevegin un canvi en la relació entre les inversions públiques destinades a l'educació i els fons reservats a l'armament. D'altra banda, afirma el papa Francesc, la recerca d'un procés real de desarmament internacional no pot fer sinó causar grans beneficis al desenvolupament de pobles i nacions, alliberant recursos financers que s'utilitzin de manera més apropiada per la salut, les escoles, les infraestructures i la cura del territori, entre d'altres. Invertir en la instrucció i en l'educació de les generacions joves és el camí principal que les condueix per mitjà d'una preparació específica a ocupar de manera profitosa un lloc adequat en el món del treball. Finalment, el tercer camí és el de promoure i assegurar el treball, ja que la feina és un factor indispensable per construir i mantenir la pau. És el lloc on aprenem a oferir la nostra contribució per un món més habitable i més bonic. La feina és una necessitat, part del sentit de la vida en aquesta terra. Camí de maduració, de desenvolupament humà i de realització personal. Per tant, és més urgent que mai que es promoguin a tot el món condicions laborals decents i dignes, orientades al bé comú i a la cura de la creació. Molt bon diumenge a tothom i ja ens ho podem dir. Molt bon any nou.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Diumenge després de Nadal, l'Església celebra la festa de la Sagrada Família. I recordem que el Fill de Déu va acceptar néixer al si d'una família humana. Jesús, Maria i Josep van formar una família que va dir sí a Déu. Com diu el Papa Francesc, la Sagrada Família va ser un model de resposta coral a la voluntat del Pare. Ells es van ajudar mútuament a realitzar el projecte de Déu a les seves vides. A propòsit de la celebració d'aquesta festa, que aquest any coincideix amb la de Sant Esteve, voldria compartir amb vosaltres un relat apòcrif molt antic que té com a protagonista la Sagrada Família. En ell es narra que quan Maria i Josep van fugir a Egipte perquè el rei Herodes volia assassinar el nen Jesús, es van endinsar al desert per no ser capturats. Quan ja feia 3 dies que caminaven, Maria estava extenuada per la calor. Josep la va ajudar amb delicadesa a seure's sota una palmera plena de dàtils. Maria tenia gana i li va demanar que n'aconseguís alguns. Josep es va estranyar molt. La planta era tan alta que això era del tot impossible. Aleshores, el nen Jesús, que en aquell moment jugava rialler a la falda de la seva mare, va demanar a la palmera que els donés alguna cosa per menjar. Immediatament, la palmera es va inclinar i els va oferir els seus fruits dolços. Després va tornar a alçar-se i els va regalar una font d'aigua cristal·lina amb què van poder sadollar la set. Continua la narració dient que un àngel va agafar una de les branques de la palmera i es va enlairar cap al cel per plantar-la al paradís. Quan Maria i Josep van veure aquest prodigi, van sentir por. Llavors Jesús els va alliberar de la por amb la seva paraula i se'ls va omplir el cor d'alegria. Els protagonistes d'aquest bonic relat poden ser un model per a la nostra vida familiar i per a la vida de l'Església. Ells ens ensenyen a caminar junts enmig de les dificultats. En aquesta història, Josep es mostra com un marit que està atent a les necessitats de Maria. Sap ser allà on se'l necessita. Parla ben poc. I és que Josep ens ensenya a estimar sense fer soroll, a donar-nos als altres discretament. Tant de bo que el seu exemple ens anime a estar sempre disponibles quan ens necessiti, especialment aquest any que hem dedicat a Sant Josep, convocat pel Papa. El relat ens descriu Maria com una dona profundament humana. Té calor, fam i set. Alhora és un model de creient. Té Jesús a la seva falda i no se separa d'ell. Amb la seva actitud, Maria ens ensenya a acollir Jesús a la nostra vida. Sapiguem obrir les portes a Crist i deixem que Maria sigui la nostra mestra. Jesús és el principal protagonista d'aquesta narració. Ell sempre és al nostre costat i ens diu: «No tinguis por, petit ramat, que el vostre pare es complau a donar-vos el regne». Jesús vol alliberar-nos de les nostres pors i dubtes. Només ens demana que confiem en la seva paraula. Benvolguts germans i germanes, demanem a la Sagrada Família que ajudi les nostres famílies a ser escoles d'amor i petites esglésies domèstiques que evangelitzin amb el seu testimoniatge, coherència i espiritualitat. Que el Senyor ens animi a construir plegats el projecte que Déu té per a les nostres vides.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.